TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 6 de febrer, que parlam de la manca de llits a l'Hospital de Son Espàs. És una situació que, segons expliquen fonts del centre hospitalari, es normalitza a poc, perquè fa una hora hi havia prop de 40 persones esperant llit quan ahir eren 70. L'IB Salut reconeix la situació, l'atribueix a un increment de malalts crònics que han de passar més temps ingressats i confia que es resoldrà en un parell de dies, però que hauran de derivar pacients a altres centres. El sindicat d'infermeria SATSE, per part seva, denuncia també bé aquesta situació que diu, però, que se sosté des de fa dies. Tot d'una ho ampliam. Abans repassam altres titulars de la jornada. I avui l'actualitat passa de nou per la crisi residencial. El preu de l'habitatge continua a l'alça. S'ha encarit un 21% al mes de gener en comparació amb l'any passat.
Són dades de la societat de taxació TINSA. A més, segons el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes de l'Estat, la superfície visada per obra nova i rehabilitació s'ha disparat a les Balears. El 2025 ho va fer fins a un 36%.
I en aquest context, el govern confirma que descarta limitar el preu del lloguer.
La decisió l'ha presa després de conèixer els resultats d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, conclou que el control de rendes manté els preus elevats. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
Se deriven una sèrie de datos incontestables de ese informe, ¿no? Un primer dato, cuando se estudia la situación en Cataluña. Es demoledor que se produce una huida de la oferta en cuanto al alquiler en toda la región, toda la comunidad autónoma, ¿no? De hecho, hablamos de más de un 20% de reducción de la oferta.
I treballadors i usuaris de les oficines d'estrangeria demanen que reforcin les plantilles abans de l'entrada en vigor de la regularització extraordinària de prop de 500.000 de persones.
Les associacions de migrants lamenten que el servei ja està saturat i que el temps de tramitació són excessius. El sindicat CESIF ho atribueix a una falta de personal endèmica amb una gran temporalitat a les Balears.
I el Consell de Govern nomenarà avui Llorenç Perelló Batlle de l'Heroi, gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics, nou director general de Cultura.
Substituirà Ricard de Vicenç, que ha estat fins ara en el càrrec i ha presentat la renúncia per motius personals.
I han arribat al Museu de Mallorca més de 1.500 peces arqueològiques que havien estat espoliades. La Guàrdia Civil les va interceptar a finals del 2024.
Entre les peces hi ha monedes, àmfores, llums, joies, escultures i fins i tot espases. Els agents les van localitzar quan van trobar a l'aeroport de Palma una dona que s'enduia a Alemanya part del material. Ara els tècnics del Museu de Mallorca n'han de determinar el seu valor patrimonial i històric.
I el temps és avui de nou notícia per mort de la borrasca Leonardo, mentre que les Balears només hi ha activats avisos grocs per mala Andalusia, la situació continua sent complicada.
1.500 veïnats de Grazalema a Cádiz han estat evacuats pel risc d'esllavissades. Els aqüífers estan tan plens que posen en perill estructural els edificis que hi ha al poble situat just damunt les coves subterrànies. A les Balears, les darreres hores, s'han produït 30 incidències per mort del vent a Mallorca, 9 a Eivissa i una a Menorca, la major part és per caigudes d'arbres o de branques.
A les Balears, la situació més difícil avui és a la mà. Marc Aldentai, bon dia.
Dia així és a la mà per mort d'aquest vent que ha bufat amb intensitat, que ha superat els 100 km per hora, fins i tot ha arribat als 143 que ha passat Udós al municipi d'Artà. Aquest vent, durant les pròximes hores, continuarà bufant, però ja no ho farà amb tanta d'intensitat. Bufarà de manera moderada, qualque cop fort, sobretot cap a punts de muntanya. I també a la mà es notarà aquesta davallada de la força del vent amb unes onades que ja no seran tan significatives. Onada màxima que la boia de Mó ha arribat als 8 metres en 44 centímetres. Parlarem de forta maró, de marallassa, sobretot cap a les costes exposades cap al sud i oest de les illes. Per tant, precaució a la mà. Tot això amb un dia marcat pel cel destapat. Hi pot evacuar qualque nigulat baix i a darrera hora de la jornada també aniran arribant núvols mitjans, sobretot cap a punts del ponent de les illes, però ja d'ahir un dia de sol, no esperen precipitacions amb temperatura màxima que avui té tendència a davallar de manera lleugera, tot això després d'una nit amb termòmetres molt i molt suaus. Ara mateix, si heu de sortir, tenim 14 graus a Sant Antoni, 15 graus a Palma, 13 graus al Cudi, a Maó i Ciutadella.
I en els esports, el Mallorca visitarà demà el camp del Barça amb dues baixes i amb un possible retorn. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El capità Antonio Raillo va entrenar ahir amb la resta del grup i pot ser una de les novetats a l'11 de Jagoba Arrasate per visitar demà el camp del líder, el Barça. Pel que fa a la infermeria, Marash Kumbula i Takuma Sano no podran viatjar a Barcelona. I pel que fa al Barça, Rafinha continua sense entrenar i té complicat jugar demà contra el Mallorca. A la Copa de la Reina, el Barça, Enqueta Coll i Patrick Guijarro jugaran la semifinal després de guanyar per 0-4 al Real Madrid. I a la Copa del Rei, l'Atlètic de Madrid acompanya a Barça, Atlètic Club i Real Societat a les semifinals. El conjunt matalasser va guanyar a nit per 0-5 al camp del Betis.
Són ara les 8:05, en Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Cristina Bausà, Caterina Bany i Ansel López. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Nova situació de col·lapse a l'Hospital de Son Espases per la manca de llits. L'IB Salut reconeix la saturació d'ahir, tot i que assegura que hi ha el 100% dels llits a planta operatius. Atribueix la sobreocupació a un canvi de perfil dels pacients ingressats. Hi ha més malalts crònics que estan més temps ingressats. L'hospital informa que la situació, però, es va normalitzant a poc. Avui matí, a les 7, quedaven 40 persones esperant llit.
Quan ahir eren més de 70, ahir migdia, el Servei de Salut confia a resoldre aquesta situació en 2 o 3 dies per alliberar llits, derivarà pacients crònics a casa seva, reforçant l'atenció domiciliària a hospitals sociosanitaris o als seus hospitals d'origen. El sindicat d'infermeria SATSE, però, denuncia que aquesta situació se sosté des de fa dies i que hi tornava un pic assistencial com el de la grip. La delegada de SATSE, Erlina Vijande, assegura que les urgències estan col·lapsades i apunta a una mala gestió per part de la gerència de l'hospital de referència.
S'estan generando zonas del servicio de urgencias por todo el hospital. O sea, se está ampliando el servicio de urgencias, pero esa no es la solución. La solución es que el paciente que lleva ahí 2, 3 o 4 días pueda subir a una planta, estar con su familia, tener un baño y tener unas condiciones y estar atendido en la unidad que le corresponde, con las enfermeras especializadas en lo que le corresponde y con el médico especializado que le corresponde. No tiene que estar todo apelotonado en un servicio de urgencias.
Pel que fa a la incidència de malalties respiratòries, baixa en general, però creix en el cas de la població més vulnerable. En els casos de bronquiolitis entre menors de 5 anys, hem de destacar que passa dels 521 de la setmana passada a 738 per cada 100.000 habitants. També pugen 2 punts les infeccions respiratòries agudes entre els majors de 60 anys. En canvi, segons aquestes mateixes dades, el sistema de vigilància d'infeccions infeccions que corresponen a la setmana passada, la incidència de grip baixa 5 punts fins als 48 casos per cada 100.000 habitants.
I tot quan els metges de les illes es preparen per a la vaga estatal convocada entre els dies 16 i 20 de febrer, són 5 dies d'aturada amb els quals pretenen mostrar el seu desacord amb l'Estatut Marc. El sindicat Cimaval espera que el seguiment sigui alt i han duit a terme una assemblea informativa a l'Hospital de Manacor.
Calculen que el seguiment pot arribar fins al 80% dels facultatius, un grau de seguiment similar al de convocatòries passades. Si res no canvia respecte al Ministeri de Sanitat, les aturades es repetiran una setmana cada mes fins al juny. Els motius que mantenen les mobilitzacions són la falta d'un estatut propi per al col·lectiu, que consideren que suposa una falta de reconeixement de la seva tasca, i també la sobrecàrrega de feina. Miguel Lázaro és el president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics.
Desgraciadamente es verdad que el impacto en los pacientes va a aumentar la lista de espera, eso está claro, y eso es por lo que nosotros le pedimos y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez, está la pelota en su tejado, que nos reciba, que negociemos un estatuto que reconozca la singularidad del colectivo médico.
La consellera de Salut, Manuela García, per part seva ha augurat que la vaga alterarà l'activitat d'hospitals i de centres de salut de les illes, tot i que dependrà del seguiment que tingui per part dels sanitaris. També es podran veure afectades les llistes d'espera en funció de les cites i de les intervencions que s'hagin de reprogramar. La consellera ha assegurat que hi haurà serveis mínims que garanteixin el dret a vaga.
para que los ciudadanos que van a pagar las consecuencias de esta huelga tengan bien claro que es una incapacidad del gobierno de Sánchez, que es una incapacidad de la ministra para llegar a acuerdos, que no se puede hacer un estatuto marco a espalda de los profesionales, de los médicos en este caso, y a espalda de las comunidades autónomas.
I encara en clau sanitària, l'executiu ha creat la Mesa d'Integració Sociosanitària de les Balears amb l'objectiu de millorar l'atenció a pacients crònics o d'edat avançada.
La consellera d'Afers Socials, Sandra Fernández, diu que es tracta d'un organisme que simplifica els tràmits i s'adapta a la realitat dels col·lectius més vulnerables.
Demasiado tiempo estas personas han tenido que adaptarse a compartimentos muchas veces estancos entre el ámbito de salud y el ámbito sanitario, y precisamente esta mesa lo que quiere es destrazar esta línea entre ambas áreas para, pues como les decía, poder ofrecer una mejor atención a los ciudadanos.
La Mesa d'Integració Sociosanitària té l'objectiu d'eliminar barreres, evitar duplicitats i permetre una atenció sanitària més adequada per a pacients crònics o d'edat avançada.
I la crisi residencial s'accentua a les Balears. El preu de l'habitatge continua totalment desbocat. Fixeu-vos, s'ha encarit un 21% al mes de gener en comparació amb un any enrere.
És l'increment més elevat de tot el país. Segons les dades de TINSA, les Illes superen en prop d'un 20% el preu màxim assolit durant el boom immobiliari. TINSA adverteix que continua la tendència iniciada l'any passat cap a una major dificultat d'accés a l'habitatge.
La crisi residencial també s'agreuja per l'encariment de la superfície avisada, que s'ha disparat a les Balears fins a un 36% el darrer any, tant per a obra en obra com per a rehabilitació.
Són dades del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes de l'Estat, que de fet situen les Illes com el territori on més varen augmentar els metres reformats o construïts, especialment els dedicats a habitatges. La superfície avisada s'ha multiplicat per 4. Ara bé, el ritme de creixement encara no bastaria per atendre la necessitat d'habitatge.
I en aquest context d'emergència residencial, el govern descarta posar un top el preu de lloguer, una decisió que avala la seva hipòtesi serien els resultats d'un informe que alerta de la caiguda del 20% de l'oferta d'habitatges de lloguer.
Un estudi de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona conclou que el control de rendes no estabilitza els preus, sinó que els manté elevats. Això després de comparar el mercat del lloguer de Catalunya, on el topall s'ha aplicat en dues ocasions, i el de les Balears, on no s'ha fet. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
Se derivan una serie de datos incontestables de ese informe, ¿no? Un primer dato, cuando se estudia la situación en Cataluña. Es demoledor que se produce una huida de la oferta en cuanto al alquiler en toda la región, toda la comunidad autónoma, ¿no? De hecho, hablamos de más de un 20% de reducción de la oferta.
Un d'aquests perjudicis és l'anomenat efecte frontera, és a dir, el desplaçament de la demanda de zones tensades a àrees contigües sense regular.
Hace un año había 100 personas que acudían y que respondían a esa posible oferta de vivienda de alquiler. En este último año, con la imposición de esa limitación de precios, se ha disparado esa presión por cada anuncio los 10 primeros días a 437 personas. Además de eso, nos encontramos que no solo se produce un desplazamiento de la oferta, sino que los pisos que quedan son los pisos de peor calidad y los pisos más pequeños.
L'estudi advoca per polítiques d'ampliació de l'oferta d'habitatge i bonificacions fiscals per als propietaris que lloguen per un ús residencial, així com més protecció pels arrendadors.
I les Pitiuses continuen sent la zona més tensada on l'accés a l'habitatge és més complicat. Els experts aposten per models alternatius com la cooperativa d'habitatge o el cohabitatge.
Entre les propostes, la de Sofia Ribas, del Laboratori de Transformació Sostenible.
En Àustria el que fan és limitar la compra de segons habitatges o segones residències, i com el fan no és discriminant a qui ho compra, sinó l'ús que es fa de l'habitatge. En el cas d'Àustria posen el límit a un 16% més o menys.
Una altra alternativa residencial és la de Marcos Tur, fundador d'Espais de Vida.
Treure propietats del mercat immobiliari a través de donacions, amb la promesa de que no tornaran mai més en el mercat especulatiu. Una vegada que tenim aquestes propietats, buscam persones i col·lectius que vulguin fer projectes de vivenda social.
I encara sobre habitatge, hem de parlar d'una notícia important per a tots aquells que ja el tenen i que han optat per la compra i ho han fet amb una hipoteca variable. No hi ha hagut sorpreses i el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2% per cinquena vegada consecutiva. La presidenta de l'organisme, Christine Lagarde, n'ha detallat els motius.
The economy remains resilient in a challenging global environment.
Assegura que l'economia continua mostrant una capacitat de resistència en un entorn mundial difícil, el baix nivell d'atur, la solidesa dels balanços del sector privat, l'execució gradual de la despesa pública en defensa d'infraestructures i els efectes favorables de les baixades anteriors dels tipus d'interès donen suport a aquest creixement.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I els treballadors i els usuaris de les oficines d'estrangeria demanen que reforcin les plantilles abans de l'entrada en vigor de la regularització extraordinària de prop de mig milió de persones. Les associacions d'emigrants lamenten que el servei avui dia ja està saturat i que els temps de tramitació són excessius. El sindicat CESIF ho atribueix a una falta de personal endèmic, especialment a les Balears, amb una gran temporalitat perquè el preu de la vida fa que molts de funcionaris se'n vulguin anar a altres comunitats autònomes.
Maria Fernández, delegada del CESIF, diu que el problema ve d'en fora perquè la càrrega de feina a les oficines d'estrangeria de les Balears fa anys que és intensa. La principal dificultat és fidelitzar les plantilles de funcionaris.
Són 3 funcionarios i són 5 interinos. Estos interinos causarán baja en mayo, quizás se les extienda el contrato, pero ellos ahora mismo todavía no saben si se extenderá o no. Y los 3 funcionarios que hay de carrera, pues se irán seguramente en junio o julio porque han pedido concurso de traslado.
Faruk Pino, portavoz de la plataforma de la inmigración de las Baleares, tiene un punto de vista similar.
Nos dicen que no tienen personal, nos dicen que por esta razón retrasan los documentos.
L'entitat que agrupa moltes de les associacions de migrants de diverses nacionalitats denuncia que actualment tràmits com la sol·licitud de residència per arrelament laboral s'allarguen i això comporta dificultats en el seu dia a dia.
Al dia a dia esto te afecta porque seguirás siendo irregular, seguirás trabajando en condiciones de explotación laboral en algunos casos, casi en gran parte de casos donde hay gente inescrupulosa, seguirá afectando a tu vida a nivel de alquileres.
També des del CESIF lamenten que els treballadors senten frustració perquè no sempre poden atendre els ciutadans com voldrien.
Empatizamos muchísimo con ellos y nos cuesta muchas veces, sabes, no poder ayudar y no poder llegar a más gente, pero es que nosotros, sabes, somos las manos que hay y no podemos hacer más y es muy difícil.
Aquest és el context actual i tenint això en compte, com es durà a terme la regularització extraordinària anunciada pel govern de Pedro Sánchez i de l'executiu espanyol demana no avançar esdeveniments. En un comunicat recorda que està previst que comenci a l'abril i que el text que regula aquest procés està en exposició pública fins avui. Per tant, es desconeix encara la lletra petita del procediment.
I el Parlament ha rebutjat una proposta del Partit Socialista que demanava al govern i als consells insulars un pla coordinat per controlar l'oferta turística il·legal que, tot i haver desaparegut de plataformes, com Airbnb, podria continuar funcionant per altres vies. El Partit Popular i Vox hi han votat en contra a la Comissió de Turisme.
Els populars han justificat la seva negativa perquè consideren que la proposta plantejava una ingerència en les competències de les institucions insulars perquè ja existeixen en plans d'inspecció. Els socialistes, per la seva banda, insisteixen que el Partit Popular no té compromís real a l'hora de fer front a l'oferta turística il·legal. Són el socialista Llorenç Pou i la popular Salomé Cabrera.
Una cosa que s'ha detectat com a il·legal, és molt forta, els estem demanant una actuacions que s'observen que són il·legals, seguir-les. I diuen no. Aquest és el nivell seu. Donen ala en els il·legals perquè continuïn.
Inspecció. No es fan campanyes puntuals dictades des del Parlament, sinó amb una planificació tècnica continuada, criteris professionals i autonomia organitzativa. Qui som nosaltres per dir la feina que tenen que fer els inspectors? Pretendre que el Parlament estableixi com, quan i de quina manera s'ha de fer aquesta inspecció suposaria una ingerència en l'autogovern insular.
I el Consell de Govern nomenarà avui Llorenç Perelló Valde d'Alaró i gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics, nou director general de Cultura. Substituirà Ricarda Vicens, que ha estat fins ara en el càrrec.
La fins ara número 2 de Cultura de l'executiu ha presentat la seva renúncia per motius personals. Perelló la substitueix, conscient que anirà en la línia de la tasca feta al capdavant de l'Institut d'Estudis Baleàrics, on a hores d'ara encara no té relleu.
I precisament Educació posarà el focus a protegir els col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió o de desigualtat. Ho farà a través d'un nou decret d'inclusió educativa. És per això que aquest dijous ha començat a fer feina el grup d'experts que assessorarà la Conselleria per elaborar la nova norma. Actualment està en vigor un decret de l'any 2011, però no ha estat adaptat a la llei ni a l'autonòmica. Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que si la tramitació del document avança a bon ritme, podria entrar en funcionament al llarg del pròxim curs escolar. La futura norma per una educació inclusiva regularà les aules d'educació especial a centres ordinaris i també la incorporació de figures noves al sistema educatiu, com els psicòlegs, que des del passat curs escolar ja treballen a les aules.
A l'hora de fer un esborrany que pugui atendre la nostra realitat, tenint en compte la nostra realitat, que és diferent a cada comunitat autònoma, per tant, nosaltres tenim una realitat diferent, i a més, també, que sigui un esborrany que quan surti, és a dir, que aquest esborrany després anirà a meses educatives, després anirà a Consell Escolar de les Illes Balears, anirà a informació pública i després tothom podrà aportar.
Un altre dels problemes que pretén resoldre el decret d'educació inclusiva és la prevenció de l'abandonament escolar. A més, també es vol donar una millor resposta a la diversitat que hi ha a les aules i a les necessitats educatives. És l'inspectora d'Educació de Cantàbria, Raquel Pardo, que assessorarà Educació en aquesta matèria.
Però sí que hemos entrado en discusiones interesantes después de la presentación del decreto, por ejemplo, en el tema de las aulas hueco y cómo funcionan en nuestras respectivas comunidades, la manera en la que se atienden los profesionales de que se disponen esas aulas y, bueno, pues ahí nos hemos dado cuenta de que seguro vamos a tener muchas cosas que podemos compartir y que esperemos que puedan enriquecer ese decreto.
Experts de Madrid, Castella i Lleó i Cantàbria assessoren a la Conselleria en l'elaboració del Decret d'Educació Inclusiva. També hi participen inspectors d'Educació i el catedràtic de Pedagogia Aplicada de la UIB, Sebastià Verger.
I en clau laboral, el Comitè d'Empresa i la Gerència de Serveis Ferroviaris de Mallorca han fixat un calendari de negociacions per acordar millores que redundin en més seguretat als trens. El comitè recorda que té el mandat de convocar mobilitzacions si l'empresa no ho compleix.
La Comissió de Seguretat, però, continua sent un dels principals esculls. El comitè demana que es constitueixi ja la definitiva i el gerent proposa una composició immediata, però provisional, a fi de donar temps a dins l'SFM als enginyers que s'han incorporat per encapçalar-la. El gerent de SFM, José Ramon Horta, s'ha compromès a respondre per escrit la setmana que ve les 48 demandes dels treballadors i constituir també la Comissió de Seguretat en qüestió a principis de març.
Cada una de las medidas que ha propuesto el comité, pues las vamos a analizar y vamos a dar una respuesta y un plazo de ejecución. Si llegamos a un acuerdo en todo esto, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo porque no creo que haya demasiados problemas, pues lo que vamos a hacer va a ser después, el primer día hábil de marzo, convocar la primera reunión de esta Comisión de Seguridad Ferroviaria.
El president del Comitè d'Empresa, Ricardo Mas, confia que la nova metodologia de negociació sigui més efectiva, però en tot recorda que mantenen la possibilitat de convocar mobilitzacions.
Nosotros tenemos el aval que si no traemos algo tangible para la Asamblea de Trabajadores que resuelva las formas internas que llevamos trabajando estos últimos años, estamos habilitados para convocar las movilizaciones. Hemos puesto el hilo a la aguja, pero no conseguimos zurcir todos aquellos problemas que tenemos.
Dijous que ve, el comitè estudiarà la resposta de l'empresa i tindran després una setmana més fins al dia de nou per arribar a un acord.
I avui matí hi ha una nova reunió, la tercera, del ministre de Transports, Òscar Puente, amb els sindicats ferroviaris de Comissions Obreres, UGT i el de maquinistes, CEMAF, per aturar la vaga convocada a partir de dilluns que ve.
Unes aturades també fixades per dimecres, dia 11, que afecten tot el personal del sector, l'operativa, el manteniment, la circulació, també l'atenció a bord, entre d'altres, reclamen la recuperació dels estàndards de seguretat arran dels accidents d'Adamuz i de Gelida, Barcelona, que varen deixar 47 víctimes mortals, recordem-ho. De moment, la vaga continua després que ahir la trobada acabés sense acord.
I el conseller d'Agricultura i Pesca, Joan Simonet, ha demanat al comissari europeu Costas Cadis que el nou reglament de control pesquer europeu no obligui a avisar el de les captures que fan els pescadors abans d'entrar a port. Aquesta és una de la qüestió clau per a la confraria de pescadors de les Balears.
Cadis, que és de visita a Mallorca, fins avui precisament s'ha reunit amb el conseller Simonet i ha participat a les jornades sobre pesca, insularitat i cogestió, on ha confirmat que tindran en compte aquestes singularitats insulars a fi d'avançar cap a models de cogestió en què els pescadors participin en la presa de decisions. Actualment, més del 70% de la flota de professionals de l'arxipèlag participa en òrgans de cogestió.
These strategies will
Explica que està totalment demostrat i acceptat per la comunitat que quan els actors locals estan involucrats en les mesures de conservació, aquestes resulten molt més efectives i positives. A més, ha mostrat interès en els mecanismes de cogestió de les zones marítimes protegides.
Arribem a les 8 i 25 minuts. Anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I encetem la informació esportiva parlant del Mallorca, que demà visita el camp del Barça i ho fa amb dues baixes i amb un possible retorn. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia, sí. El capità Antonio Raillo va entrenar ahir amb la resta del grup i pot ser una de les principals novetats de l'11 de Iago Barrasate per visitar demà el camp del líder, el Barça. Pel que fa a la infermeria, Maras Kumbula i Takuma Sano no podran viatjar a Barcelona. Quant al Barça, Rafinha continua sense entrenar i té complicat jugar contra el conjunt vermell. Ara mateix, el Mallorca és 14, a la classificació amb 24 punts, mentre que el Barça és el líder en pla de victòries com a local. Recorden que el partit de demà entre el Barça i el Mallorca, al Camp Nou, començarà quan passi un quart de les 4 i el podreu seguir en directe, com sempre, des de les 2:30 en tota la prèvia aquí a IB3 Ràdio. Demà juga el Mallorca, però la jornada primera divisió comença avui mateix. Ho farà a les 9 del vespre amb el partit que disputaran el Celta i l'Osasuna. I a la Copa de la Reina, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro jugarà la semifinal després de guanyar per 0-4 al Real Madrid. Barça, Tenerife, Badalona Llevant i Atlètic de Madrid cercaran un lloc per a la gran final. I a la Copa del Rei, l'Atlètic de Madrid acompanya el Barça, l'Atlètic Club i la Real Societat. A les semifinals, el conjunt matalasser va guanyar a nit per 0-5 al camp del Betis. El sorteig de les semifinals se celebrarà avui a la 1 del migdia. I a la primera federació, la U d'Eivissa s'entrena amb intensitat per treure els 3 punts diumenge contra el Betis Deportivo i acostar-se a la zona de play-off descens a segona divisió. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Setmana de feina a la màxima intensitat a Can Mises. En la darrera sessió ahir a l'estadi, el tècnic de Vilassar ha estat molt damunt dels seus homes en una pràctica centrada sobretot en la circulació ràpida de pilota. Davo, el golejador de l'equip, està a ple rendiment. El gallec ja va jugar uns minuts i fent gol el passat diumenge a Can Mises en la victòria davant l'Atlètic madrileny. Pareix totalment recuperat dels seus problemes a la cuixa. Amb 6 gols i 2 assistències, és el màxim productor d'un equip que pareix que ara sí que juga a un altre ritme. Bebé, l'altre gran generador de perill, amb 3 gols i 4 assistències, ha vist com el travesser per dues vegades i l'encert dels porters rivals li han impedit millorar les seves xifres en els dos darrers partits. L'equip genera molt més i està més ben estructurat en el darrer mes de competició. I Fran Castillo, encara lluny dels números de Davo i Bebé, amb 3 gols i 1 assistència, és la figura destacada d'aquest millor moment d'una Eivissa que a poc ha anat interioritzant el mètode de Miguel Álvarez. Avui parla el tècnic en la prèvia i demà viatja a Sevilla. Recordem, el Betis Deportivo Eivissa es podrà seguir demà passat en directe per IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
I en bàsquet, el líder de la Lliga Challenge, l'Azul Marino, visitarà demà a les 5:30 la pista del Paterna. L'equip valencià es tretzà a la classificació i és el pitjor local de la categoria en només una victòria amb 8 partits disputats a casa seva. La jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrents, analitza així el rival de demà.
Anar amb una pista amb un equip jove i amb talent, que crec que som conscients, no?, que hem de tornar a posar el nostre màxim nivell per aconseguir la victòria.
En motociclisme, Moto2, Izan Guevara encara no ha pogut pujar la versió 2026 de la seva moto perquè el test de la categoria comença la setmana que ve al circuit de Portimão, a Portugal. Això sí, el mallorquí té ganes d'asfalt i no renuncia absolutament a res.
La verdad que estoy desesperado, ya por estar encima de la moto, te tengo que decir. Se me está haciendo larga esta pretemporada, pero sobre todo viene el porqué de ganar la última carrera, ¿no? El quedarte ahí con la espinita de no haber más carreras y de haber conseguido el objetivo de 3 años trabajando para eso. Misión, disfrutar lo primero y lo segundo, intentar luchar por el Mundial. Ya no conseguirlo, pero sentirme competitivo en ese aspecto.
I en bàsquet, el Madrid va caure a l'Euroliga en la seva visita a Dubai. El conjunt de Sergio Escariolo va perdre per 93 a 85. Sergi Llull, igual que el conjunt blanc, no va tenir el seu millor dia. El menorquí va portar 2 punts en els 5 minuts i 40 segons que va jugar. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30 del matí. Repassam quines seran les claus d'aquest divendres. L'Hospital de Son Espases viu una nova situació crítica per la manca de llits. Això sí, segons fonts del centre hospitalari, ja es normalitza a poc, perquè a les 7 del matí hi havia prop de 40 persones esperant llit, quan ahir migdia eren 70.
L'IBE Salut reconeixia ahir la situació i atribuïa aquest increment de la càrrega assistencial a l'augment de malalts crònics que han de passar més temps ingressats. Confia que es resoldrà en 2 o 3 dies, però que hauran de derivar pacients als altres centres. El sindicat d'infermeria SATSE denuncia també la situació, que diu que se sosté des de fa dies.
I avui l'actualitat passa de nou per la crisi residencial. El preu de l'habitatge continua a l'alça, s'ha encarit un 21% al mes de gener en comparació amb l'any passat.
Són dades de TINSA, això quan el govern insisteix que descarta limitar el preu del lloguer, tot després de conèixer els resultats d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que conclou que el control de rendes manté els preus a la.
I el temps és avui de nou notícia per mort de la borrasca Leonardo.
Continuen actius avisos grocs per mala mà a les illes. Avui la situació serà més tranquil·la després que en les darreres hores s'han registrat una quarantena d'incidències a les Balears. La majoria són per caigudes de troncs i branques. A Andalusia, 1.500 veïnats de Grazalema, a Cádiz, han estat evacuats pel risc d'esllavissades.
I a partir de les 8:45 serà el torn de les notícies de cada illa a l'informatiu matí amb les edicions insulars. A Menorca, es Castell considera limitar l'accés a determinades zones i desallotjar preventivament habitatges que es puguin trobar en perill per risc de despreniment. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Això afecta entorns habitats a tocar de penya-segats, com és el cas de Cala Sant Esteve o també el Font Duc, o una zona que fins ara no estava en el punt de mira. Arran de la mort d'un home per la caiguda d'una pedra de grans dimensions la setmana passada a Cala Sant Esteve, l'Ajuntament treballa per garantir la seguretat de l'entorn. S'està ara a l'espera de l'informe del Risbal, que va inspeccionar la zona. Els veïns continuen sense poder tornar a casa i ja s'ha advertit també els del Font Duc del risc existent.
I retard a Eivissa per convertir-se peixateria a l'antic mercat de Vila, sota les murades, en un centre polivalent. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. La constructora ha sol·licitat una pròrroga per completar la reforma de l'edifici. Es desconeixen de moment els motius al·legats per l'empresa. Davant la preocupació dels veïns del barri de la Marina, l'Ajuntament de Vila diu que el centre el gestionarà la regidoria de participació ciutadana.
I a Mallorca, 3 ciutadans alemanys residents a l'illa són investigats per el presumpte espoli de material arqueològic. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta de material amb un valor patrimonial històric incalculable, una col·lecció que, segons els investigadors de la Guàrdia Civil, probablement es va reunir durant molts anys. L'operació va començar a l'aeroport de Palma en 2024 i, entre d'altres, s'han recuperat més de 1.500 monedes antigues, àmfores o joies.
Ara, en l'entrevista parlem de bijuteria. Aquests dies se celebra a Madrid la Fira Bisutex, la més destacada d'Espanya d'aquest sector. Per parlar de la cita, saludant José Moreno, que és el president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria, Sevime. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, com està anant aquesta fira que va obrir portes, recorda-m'ho, ahir dijous?
Sí, van obrir portes ahir dijous. La veritat és que va ser un dia des qual la majoria d'expositors han fet una lectura positiva. Se va fer feina, la veritat, van tenir bastantes visites, i es van contentar amb clients nous, i la veritat és que hi va haver un bon ambient de feina, que la veritat és que ja feien les quantes edicions que començaven les fires i ja el primer dia no anava molt bé, i bueno, almenys aquesta edició l'aire que respires de que hi ha un poquet més d'optimisme i ganes de fer feina que en edicions anteriors.
Sensació de moment més positiva que altres anys. Quina és la presència balear a la fira en aquesta edició d'enguany?
Bueno, enguany tenim d'empreses de Balears, n'hi ha 12, tenim 3 de Mallorca i 9 de Menorca, i la veritat és que sempre tenen un pes específic important perquè tenen molt de varietat de producte acabat, fornitures per fer muntatges, i bueno, tenim un catàleg ampli.
Senyor Moreno, quina és la situació del sector de la bijuteria aquí a les Illes en aquests moments?
Bueno, la situació no és diferent de l'estat de sectors, és una situació delicada. La veritat és que bueno, la situació actual hi ha molta incertesa, molt de canvi de cotitzacions de les mateixes primes, però bueno, és una cosa que no ens hem d'acostumar i ja que no ens hem d'anar adaptant, i la veritat és que l'avantatge que tenim és que seguim fent una bijuteria que agrada i que té una qualitat i un preu que bueno, té el mitjà de mercat, i la veritat és que els compradors estan bastant satisfets.
Clar, vos influeix aquesta situació geopolítica actual en el vostre negoci? Afecta el preu de les matèries primeres, per exemple?
Sí, moltíssim. Per exemple, la bijuteria, si penseu un poc, veureu que la majoria de bijuteria va acabar de bon bord o en plata, no? I, per exemple, l'or i la plata durant uns mesos, segur que ho heu vist per les notícies, que dia a dia estan pujant la cotització. Clar, si antes feies una col·lecció, podies mantenir el preu tot l'any amb els teus clients, però igual ara, cada 15 dies, tens que anar trucant preus. I això incomoda, però ens hem d'adaptar. No podem funcionar d'una altra manera. No es limita un poc, perquè a vegades el client té un pressupost per comprar, i a més de comprar 1.000 unitats, doncs te'n compra 500, perquè és el que pot gastar, i això, qui diu 1.500, com en lloc de 100, igual te'n compra 50, també més petit. I això doncs, sí que nos lastra un poc a l'hora de fabricar, perquè les comandes tornen, encara que en veure són iguales, amb unitats de producció tornen petites.
Perquè ens facem una idea, quin és el volum d'exportació i els països també on més es van?
Bueno, els països sempre tenen que no saben si és per proximitat geogràfica o perquè les cultures són més semblants. Sempre els compradors més importants són Itàlia, França i Portugal. El volum que me demanes en aquest moment, aquest dato, no el tenc. No el sé, perdona.
Ja per acabar, li volia demanar, ja ho sí. Ha anat contestant a poc a les altres respostes, però quines són les perspectives, amb quines perspectives encara en aquest 2026 que just hem acabat de començar?
Bueno, les perspectives són de que siguem en aquestes fèries. Ahir vam comptar amb la visita de representants del Consell Insular de Menorca, de l'Ajuntament de Mó, del Govern Balear, de l'Institut de Comerç Exterior, i ja els van fer comunicar que nosaltres pues, pensàvem seguir anant a moltes fires, que també no s'ajuda molt el seu recolzament, i optimisme i tirar per endavant. La veritat és que enguany hi ha empreses de Menorca, que feia 4 o 5 anys que no anaven a la fira de Milà, perquè era una fira un poc cara, i bueno, els seus resultats no eren tot el bons que voldríem, i enguany tornen a apostar per Nerí perquè necessitem ampliar la nostra cartera de clients.
Sí, com sigui, el que continua també és aquesta fira Bijutex a Madrid. Acaba demà, és una de les més destacades del sector, la més destacada a Espanya. N'hem volgut parlar i fer balanç de com està anant fins ara amb José Moreno, el president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria de Sevime. Gràcies per haver estat amb nosaltres, senyor Moreno.
Moltes gràcies, bon dia.
Hem arribat a les 8:38. Continuem ara parlant de la darrera hora de la borrasca Leonardo.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Afecta sobretot Andalusia. El mal temps continua provocant en aquesta comunitat incidències destacades. Ahir hora baixa, els prop de 1.500 veïnats de Grazalema, Cádiz, varen ser evacuats pel risc d'esllavissades. Molts d'ells han hagut de passar la nit al poliesportiu i al centre de gent gran del municipi de Ronda. Els aqüífers estan tan plens que posen en perill estructural els edificis que hi ha al poble situat a damunt de les coves subterrànies. Així ja són més de 7.000 les persones que han estat desplaçades en diferents punts d'aquesta comunitat autònoma per mort de la la borrasca Leonardo, també hi ha hagut evacuacions a Còrdoba, en concret ha estat a la zona més pròxima al riu Guadalquivir, que ha crescut molt per les precipitacions.
I molt de veïnats evacuats de Grazalema que dèiem han passat la nit a Ronda. Una d'elles, Maria Carmen García, explicava l'angoixa que senten, però també l'agraïment cap als veïnats d'aquesta localitat de Ronda.
Estamos haciendo muy bien recibidos y acogidos, se están portando inmensamente bien y no nos falta de nada, nos están cuidando muy bien, a los niños le tienen animación, le tienen todo para que ellos no vivan la tristeza directa de sus padres que ven reflejada en los rostros de sus padres.
El president de la Junta d'Andalucía, Juanma Moreno, ha demanat tranquil·litat i serenitat.
No es voluntario. O sea, no se trata de, no, yo me quiero quedar, como me acaba de comentar una familia, y no, yo me quedo porque yo ya he visto mucha lluvia. No, no, se tiene que marchar. Cuando ya esto esté más tranquilo, haremos las pruebas necesarias para ver si la estabilidad es completa. Y una vez que lo tengamos claro, pues se vuelven otra vez a casa. Pero mientras tanto, ante estas precipitaciones, lo mejor es salir, ¿no?
Tot això mentre que a Sayalonga, província de Màlaga, continuen cercant la dona que dimecres va ser arrossegada pel riu quan estava intentant salvar el seu ca. Tot i que la situació és encara molt complicada en algunes zones concretes, l'objectiu és anar recuperant a poc a poc la normalitat a la resta del territori. I la Junta d'Andalusia ha anunciat que avui obriran els centres educatius de la comunitat autònoma amb normalitat, excepte en aquells municipis afectats de les províncies de Cádiz i de Màlaga.
I de la política, l'exdirigent socialista Francisco Salazar ha reconegut haver rebut qualque sobre amb petites quantitats de doblers relacionades amb desplaçaments, ho ha dit aquest dijous en la comissió del Senat que investiga el cas Koldo. També ha negat irregularitats en les primàries del PSOE del 2017 que va guanyar Pedro Sánchez.
El PP apunta que Salazar va ser un més del conegut com a clan del Peugeot, és a dir, que abans que aquest procés intern del partit hauria recorregut part de la península amb un cotxe d'aquesta marca i d'aquí el nom, juntament amb l'actual president del govern espanyol, l'expresident de Transports, José Luis Ábalos, l'exsecretari d'organització Santos Cerdán i l'exassessor ministerial Koldo García.
Ni siquiera he visto ese Peugeot. Yo en ningún caso vi nada inconveniente ni irregular. Mis relaciones como representante de la candidatura de Pedro Sánchez con el partido, jamás hablé con nadie de financiación.
Paraules de Salazar, que ha comparegut a la comissió de la Cambra Alta 7 mesos després d'haver estat expulsat del partit del PSOE, arran de que es fessin públiques aquestes denúncies per assetjament sexual, ha negat totes les acusacions, ha assegurat que ell sempre ha respectat les seves companyes de feina.
A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesional y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales y orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. En ningún caso hablé con nadie del partido de este asunto.
I d'altra banda, el Partit Popular de Madrid va pressionar una regidora de Móstoles perquè no denunciés el bala del municipi Manuel Bautista per assetjament sexual i laboral en l'objectiu de tapar el cas. Des que s'ha fet pública, els partits de l'oposició, que són el PSOE, més Madrid i Vox, demanen la dimissió de l'edil, cosa que ell descarta.
En una conferència de premsa, Bautista ha assegurat que la via judicial no s'ha explorat i que el Comitè de Drets i Garanties ha arxivat el cas.
Una información periodística creo que no es suficiente para que se tomen ninguna decisión. Yo voy a seguir trabajando por y para los mostoleños desde el minuto uno. Y bueno, vamos a ver cómo surgen los acontecimientos, porque a día de hoy no tengo ninguna intención de convocar ningún pleno.
Segons ha publicat el diari El País, Bautista hauria escrit a la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per contar-li els fets i s'hauria reunit amb altres càrrecs de la formació. Davant la falta de suport, la regidora va acabar entregant l'acte, va deixar la política i es va donar de baixa com a militant. Alberto Núñez Feijóo, per la seva banda, tancar files amb la seva formació i Díaz Ayuso parla d'oportunisme.
Comportamientos contra la dignidad de las mujeres en mi partido no cabe. Si hay denuncia, hay que investigarla.
Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular.
Per part seva, el secretari general del PSOE de Madrid, Óscar López, acusa Díaz Ayuso de tapar el cas i exigeix dimissions dins del PP.
Y parece que la señora Ayuso no se reunió con la víctima, sino con el alcalde, para darle amparo. Entonces, el nivel de hipocresía y de desvergüenza es infinito.
I de l'actualitat internacional destaca una notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units han demanat als seus ciutadans que resideixen a l'Iran que abandonin ja el país o que cerquin un refugi. També els conviden a mantenir un perfil baix.
Una recomanació que fan davant la possibilitat de protestes violentes i que s'intensifiquin les mesures de seguretat al país. Això el mateix dia en què les delegacions de tots dos països comencen les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Es trobaran a Mascat, a Oman.
I l'Assemblea Nacional de Veneçuela ha aprovat per unanimitat en una primera lectura la proposta de llei d'amnistia per als presoners polítics.
Aquesta proposta de beneficiar els que romanen al centre penitenciari des de 1999, període del govern chavistes, la presidenta encarregada del país, Delcy Rodríguez, ha celebrat l'entesa entre les forces polítiques i ha demanat maduresa política per tal d'aconseguir la reconciliació.
Debemos sanar a Venezuela del odio, de la intolerancia que trajeron los extremistas y los fascistas al país. Debemos liberar a Venezuela de ese odio que los ha carcomido. Y por eso la fuerza de transformación, la fuerza de la revolución bolivariana, una vez más hemos tendido nuestra mano por la convivencia democrática.
Amb aquest apunt internacional arribem a les 8:45 minuts. Continua la informació aquí a Ivetra Ràdio.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Tres ciutadans alemanys residents a l'illa són investigats per un presumpte espoli de material arqueològic. Es tracta de material amb un valor patrimonial històric incalculable, una col·lecció que, segons els investigadors de la Guàrdia Civil, probablement es va reunir durant molts anys. L'operació va començar a l'aeroport de Palma l'any 2024 i, entre d'altres, s'han recuperat més de 1.500 monedes antigues, àmfores i joies. Tot d'una en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, trobant atencions a l'autopista Inca, a l'altura del Pol de Nostre en Castelló i a l'encompressió cap a la Via de Cintura. I a la Via de Cintura, davant les complicacions habituals, a l'altura del carrer Aragó, fins a l'altura de sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura de Tauler, en Cintia i Tendrats. I per acabar, volen demanar precaució per la ratxa de vent, on recomanen reduir la velocitat i augmentar l'estància de seguretat. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Podem al començament. El Museu de Mallorca ha recepcionat més de 1.500 peces arqueològiques espoliades per determinar el seu valor patrimonial històric. Van ser interceptades a final del 2024. Tres estrangers residents a l'illa són investigats en aquesta causa. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'origen de les peces arqueològiques es remunta a l'octubre de 2024, quan una dona d'avançada edat va ser interceptada a l'aeroport de Palma amb una col·lecció de monedes de diverses èpoques amb les quals volia viatjar a Alemanya. La Guàrdia Civil va obrir una investigació i va localitzar a casa seva una gran quantitat de peces arqueològiques que se sospita han estat espoliades a Mallorca i altres indrets. Entre les més de 1.500 peces recuperades hi ha monedes, àmfores, llums, joies, escultures i espases. Maria Gràcia Salvà és la directora del Museu de Mallorca.
1.500 monedes espoliades no està malament, de totes les èpoques, és com a conjunt, crec que és una de les coses a destacar. Però també vos he de dir que poden tenir qualque sorpresa dins aquestes catxes, perquè no ho han pogut obrir.
Ara el Museu de Mallorca ha recepcionat aquestes peces amb l'objectiu d'analitzar-les per determinar-ne el valor patrimonial i històric. Posteriorment, les peces amb més valor s'exposaran al públic. Antònia Roca és la vicepresidenta del Consell de Mallorca.
A partir d'ara, el Consell de Mallorca, el Departament de Patrimoni i el Museu de Mallorca comença a inventariar tot aquest material i a fer una valoració científica aproximada del valor patrimonial de totes aquestes peces arqueològiques.
Tres estrangers residents a Mallorca són investigats en aquesta causa, acusats dels delictes d'espoli i de contraband de material arqueològic.
8 i 49 minuts, canviem de qüestió. Fa 95 anys que es va posar en marxa la línia del ferrocarril que travessava Palma des del port fins a on actualment hi ha l'estació intermodal. Aquesta va estar en funcionament durant 34 anys, fins al 1965. Anem en directe fins al parc de la Mà, on encara hi ha una de les sortides del pas subterrani. Cristina Bausà, bon dia, com es conserva?
Bon dia, idò, vos he de dir que... vos he de dir que aquesta sortida a l'exterior se conserva molt bé. De fet, si aixecam el cap i observam aquest arc del túnel, encara podem veure perfectament l'escut i dues plaques on es pot llegir any 1932, però això no és l'únic que està en bones condicions. Fa uns minuts, a l'informatiu matí, hem parlat amb el president d'Amics del Ferrocarril, en Miquel Àngel Riera, i ens ha explicat que tot el túnel, que fa més de 1.200 metres, està en bones condicions i que és per això que demanen que es pugui fer alguna actuació per donar-ho a conèixer a la societat.
Aquest túnel ha d'anar lligat a la... o posada en marxa de la remodelació que es vol fer de la plaça Major. Juntament amb l'entitat Arca, pues, hem presentat una idea, una argumentació de fer un espai històric i fer un...
Aquest túnel es va inaugurar el 1931 per donar alternativa a la línia que hi havia fins llavors i que unia el que era l'estació intermodal amb el moll. L'objectiu era descongestionar el trànsit de dins la ciutat i poder fer arribar les mercaderies de tota l'illa fins al port. A més, vos hem de dir que durant la Guerra Civil es va habilitar per ser un refugi antiaeri.
Gràcies, Cristina. En directe des del parc de la Mà, i la direcció de l'escola Nova Cabana Son Macià, al terme de Marratxí, ha rebaixat l'alarma creada per unes suposades amenaces a menors dins el centre. Dos alumnes de segon de primària han descrit que alumnes més grans els van amenaçar amb un ganivet de cuina als banys de l'escola aquest passat mes de gener. Això ha creat un fort impacte entre les famílies.
A causa d'això, la direcció del centre es va reunir ahir hora baixa amb les famílies després d'enviar una circular oficial a través de l'aplicació per a la gestió educativa de les illes, el GESTIP, i els ha explicat que no hi ha proves fermes que confirmin cap agressió i que els fets s'han magnificat perquè els relats són inconexos. La directora és Dolors Vico.
No se ha insinuat que sigui fruit d'imaginació de ningú. El que sí que hem comentat en les famílies és que quan vàrem parlar amb els menors era difícil obtenir una explicació que mos dugués a poder de fer una identificació.
La directora del centre diu que s'han reunit amb l'alumnat i el policia tutor i han llançat un missatge de tranquil·litat. Ara bé, confirma que sí que s'ha trobat un ganivet al bany.
Més notícies. Als hotelers del port d'Alcúdia demanen mesures al govern a causa dels problemes per trobar personal. Reclamen solucions a les dificultats per aconseguir habitatge dels treballadors que han de venir de fora, però també diuen que cal afrontar altres qüestions com l'augment de l'absentisme laboral.
Zafiro Hotels i Viva han demanat solucions al govern. Diuen que allotgen tots els treballadors que poden, però no basta. També asseguren que hi ha un problema de formació del personal i reclamen més inversió en aquest sentit. Unes peticions que el conseller de Turisme s'ha compromès a estudiar és Jaume Bausà.
Bueno, nosaltres sempre estem al costat de sectors, farem feina amb aquest sentit, en les diferents conselleries que també duen aquest tema, no? Com pugui ser la conselleria de treball.
D'altra banda, el govern construirà 12 habitatges de protecció pública a Artà, serà una promoció de pisos de lloguer per a joves residents al municipi i es preveu que les obres estiguin enllestides per començar enguany.
L'Ajuntament va adquirir els terrenys per 700.000 euros i els va cedir a l'IBAVI, que ja té el projecte redactat i està a punt de licitar les obres. Un projecte que ha estat declarat d'interès autonòmic i en el qual es preveu que s'inverteixin 3 milions d'euros. Manolo Galán és el batlle d'Artà i José Luis Mateo, el conseller d'Habitatge.
Desgraciadament, el que està passant a Artà i molt de puestos és que els joves estan cercant habitatge i moltes vegades, algunes vegades, se n'han d'anar a poble de veïnants.
Nos encontramos ante una situación de emergencia habitacional y parte de la solución a este problema pasa por este plan de choque que comenzó desde el principio de legislatura este gobierno de Marga Proens y que en los últimos tiempos hemos puesto sobre la mesa una respuesta importantísima en cuanto a promociones de vivienda pública. Hablamos de 48 promociones de vivienda pública, más de 1.200 viviendas de promoción pública en Baleares.
I un darrer punt, perquè el Consell cedeix a Palma el parc, part del parc de les vies situat al costat de la via Cintura per construir el futur jardí botànic de la ciutat. L'acord ha de passar ara pel ple del Consell i per un període d'informació pública. L'Ajuntament preveu tenir enllestit el mes de juny el plet de condicions per al concurs d'idees del projecte.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha destacat que el projecte del jardí botànic de la ciutat és un referent en el Mediterrani en sostenibilitat, ciència i cultura. Respecte a la cessió gratuïta de la parcel·la del Parc de Ses Vies, ha dit que suposa un pas més a la transformació de la ciutat i forma part d'un projecte de regeneració urbana.
Crec que és una demostració d'una visió institucional, d'una visió de cooperació, de coordinació, d'una visió també de futur compartit de Palma per posar en valor patrimonis naturals, patrimonis històrics i culturals i reforçar el que és el projecte de ciutat que l'Ajuntament de Palma tot sol seria molt complicat que desenvolupar.
D'aquesta manera arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
8:55 minuts, anem amb la cultura. Els Pianos ens anuncien que torna a ser divendres i que la cartellera de cinemes torna a renovar. I aquesta setmana Sandra Martínez ho fa amb propostes ben diverses. Bon dia.
Bon dia, sí, amb un poc de tot. Si et sembla, comencem per La Fiera.
Deberías probar a saltar.
Pasan dos metros del suelo.
¿Pero qué es eso?
Eso sí es volar.
¿A cuántas tías crees que le gusta?
I què és La Fiera, Ido? Aquella necessitat d'anar sempre un poc més enllà, al límit, és el que els va passar als precursors del salt amb vestit d'ales de l'Estat. Segur que heu vist més d'un vídeo d'aquesta pràctica tan impressionant com perillosa, amb gent que salta des d'una cascada o des d'una muntanya altíssima amb tan sols un vestit de ratpenat. Ido, parlant de cinc amics, dels quals només ara mateix en queda un de viu. Amb un format de fals documental, Miguel Ángel Silvestre i Carlos Cuevas posen rostre a aquesta història que diuen és espectacular i amb un cert flaire d'èpica a l'americana.
Pienso que la vida vale la pena vivirla de verdad. Pese a lo que pese.
I si vos agrada Isabel Coixet, estau d'enhorabona perquè estrena pel·lícula i si a més Roma és la vostra ciutat, ja feu tard. Tres adioses podria recordar un poc Mi vida sin mi i ens mostra com malauradament a vegades necessitem un bon ensurt perquè ens entrin unes ganes desesperades de viure. El famós carpe diem, que si és a la italiana, sempre és un poc millor.
¿Le ha mordido algo?
Primate, l'hem vist ja un parell de vegades. És un pobre animal que ves a saber per què torna rabiós de cop i resposta i mata tot allò que se li posa al davant. Cujo, el ca diabòlic de Stephen King, en seria un bon exemple. I aquí és un ximpanzé, la mascota maleïda. En fi, poc original, però compleix, diuen, les expectatives per passar una bona mala estona.
Hay algo en estas colinas. Algo embrujado.
I no sembla que aquest hagi de ser el retorn de Bon de Veres de Hellboy, l'antiheroi que va fer a terra Guillermo del Toro, perquè aquesta història diuen que és més aviat magra. De fet, i potser no vol dir res, però fa dos anys que espera data d'estrena i als Estats Units va passar directe al mercat digital. Aquestes algunes de les novetats, Marian, però ja sabeu que a la cartellera sempre hi trobeu altres possibilitats.
I d'haver cartellera en divendres i també com cada divendres arriben els sons de la setmana.
Errores
problemas, carencias en la seguridad que son ignoradas. En nuestro oficio, un error no es archivar mal un papel, no es pasar tipes y ya está arreglado.
Evidentemente, el tren es seguro, pero no puede recaer la seguridad del tren en la pericia de los trabajadores.
No creo que nadie sea ajeno al grado de afección de la infraestructura, pero también a la complejidad climatológica de estos días. La verdad es que, en fin, se junta todo.
Esta cursa absurda de PP i Vox.
Aquesta ceguera que té més per Mallorca en contra de les propostes del Partit Popular.
Los que están copiando es el Partido Popular, que rechaza una iniciativa que presenta Vox y que luego presenta otra exactamente igual o parecida. O sea, nosotros no estamos en una competición.
A veure qui és més fatxa i a veure qui és més islamòfob.
No haurien d'anar mai en detriment de la igualtat de les dines i de les dones.
Animamos al Partido Popular a que vea la oferta ilegal que hay en esta ciudad de Palma.
Aquests lloguers turístics que ara vostè persegueix, qui els va obrir la porta especialment en lloguers a pisos, va ser el govern en les seves dues legislatures.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16.
Crec que tenia que anar acompanyat d'una consciència per part de les famílies.
Que hi ha també una responsabilitat penal de los directivos de les plataformes.
Nueva York!
Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out.
Si te quieres divertir,
i hem arribat a les 9 repassant els temes més destacats d'aquest matí de divendres. La situació a l'Hospital de Son Espases es comença a normalitzar. Segons fonts del centre de referència, avui a primera hora hi havia prop de 40 persones que esperaven llit, quan ahir migdia eren 70.
Tot després de viure ahir una manca de llits a causa de l'increment de malalts crònics que han de passar més temps ingressats. L'IBE Salut confia que es resoldran dos o tres dies després de derivar pacients als altres centres, mentre que el sindicat d'infermeria SATSE apunta a una mala gestió.
I treballadors i usuaris de les oficines d'estrangeria demanen que reforcin les plantilles abans de l'entrada en vigor de la regularització extraordinària de prop de 500.000 de persones. La delegada del sindicat CESIF, Maria Fernández, lamenta que els treballadors senten frustració perquè no sempre poden atendre els ciutadans com voldrien.
Empatizamos muchísimo con ellos y nos